Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 2 d'abril del 2022. L'increment de preus dels carburants, de la llum, del gas o d'alguns aliments bàsics s'està notant força a la butxaca dels consumidors. Aquesta setmana hem conegut la dada de la inflació, que ha pujat gairebé un 10%. És cert que la guerra d'Ucraïna ha ajudat a que els preus pugin, però no oblidem que a finals de l'any passat ja parlàvem de preus màxims de la llum i el gas, per exemple. Ara el govern espanyol busca maneres de baixar aquests preus, però la fórmula que proposa és abaixant impostos. És a dir, que baixarem els preus a canvi de reduir diners que hauria d'ingressar l'erari públic, és a dir, tots nosaltres. Mentrestant, les grans companyies energètiques continuen ingressant i obtenint beneficis enormes a costa dels de sempre, la gent de peu. Avui, en l'informatiu, parlarem d'aquest augment dels preus amb el senador per Esquerra Republicana, Josep Rufà. També parlarem amb ell de qüestions que afecten la nostra comarca i que es decideixen, en part, a Madrid. Així mateix, també us explicarem que Falset inaugura avui la nova àrea d'autocaravanes i que el Consell Comarcal del Priorat ha donat inici al projecte Sembrem Escoles per aconseguir, amb la implicació dels més petits, una radiografia de l'estat dels horts de la comarca i detectar les varietats tradicionals que encara s'hi conserven. Per altra banda, també ens fixarem en les previsions d'ocupació hotelera per Setmana Santa i parlarem de que la denominació d'origen Montsant serà present la setmana vinent a la segona edició de la Barcelona Wine Week. En l'apartat cultural, repassarem la programació prevista per la Biblioteca Salvador Estremifà durant aquest mes d'abril i en els esports analitzarem els resultats dels equips de futbol i futbol sala prioratins de la passada jornada. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Ahir divendres, el senador d'Esquerra Republicana, Josep Rufà, va visitar la nostra comarca. Durant el dia va aprofitar per reunir-se amb membres de la DEO Montsant i representants del Consell Comarcal del Priorat. Abans, però, va passar pels estudis de Ràdio Falset per parlar de les diverses qüestions que afecten d'una manera o d'una altra a la nostra comarca i que es tracten a Madrid. Bon dia, senyor Rufà.
Bon dia.
Voldria començar aquesta entrevista preguntant-li quan li ha costat omplir el dipòsit de cotxe del cotxe aquest matí. Recordem que avui és el dia que s'aplica la rebaixa de 20 cèntims als carburants.
Pues mira, encara no l'he omplert, el vaig omplir, vaig posar 20 euros dimecres i avui posaré gasolina per intentar també fer una mica d'economia de familiar.
Val, el gasoil i la gasolina només són un dels productes que més s'han disparat els últims mesos, però hi podem afegir la llum, el gas, els aliments bàsics com l'oli, els cereals, la llet. Què cal fer per reduir la inflació? Està d'acord amb les mesures que proposa el govern espanyol?
Bé, estem analitzant, com a Esquerra Republicana, estem analitzant aquestes últimes mesures que ha pres el govern espanyol. Nosaltres som bastant reacis a baixar els impostos, perquè els impostos al final reverteixen, doncs en aquest cas, a la reducció de la gasolina. No? El que nosaltres estem dient que és tard, està mal fetes en segons quins casos, i sobretot amb el tema d'energètic, el sistema de càlcul del preu de la llum, doncs és una cosa que no té cap el raonament de ningú, no? Que nosaltres tinguem de pagar la llum al preu de l'empresa més cara que produeix en aquell moment la llum. O sigui, que tenim unes centrals nuclears que produeixen la llum molt bé de preu, tenim unes hidroelèctriques, tenim uns generadors d'eòlics amb uns preus molt, molt competitius, i en el moment que posem en marxa centrals de gas i centrals de carbó, que l'estat espanyol doncs, encara està treballant amb dues centrals de carbó, doncs clar, se disparen els preus. I tindre de pagar el preu de l'elèctrica que costa posar la central de carbó en marxa, doncs és il·lògic que tinguem de pagar. Jo crec que és un camí que ha iniciat el govern espanyol d'aquesta illa ibèrica, no? En aquest sentit, perquè nosaltres tampoc no tenim tanta comunicació en xarxa amb el reste d'Europa, pel tema del gas, nosaltres ens ve d'Àfrica, no ens ve de Rússia, però sí que tindrem de treballar molt en aquest sentit de com se calculen els preus. I amb el sector agrícola també estem treballant una mica de la doble tarifa, amb el sentit que aquelles persones que tenen sistemes de rec i tenen bombes i tal, que i durant moltes parts de l'any no el fan servir, doncs que puguin canviar la tarifa als mínims, no, durant els mesos que ells vulguin. Allò s'està treballant, s'ha aprovat, i el que estem fent és un seguiment de que això s'apliqui d'una vegada.
I com, quines mesures plantegen vostès per tal de precisament això, no? De que no repercuteixi aquesta pujada de preus, no repercuteixi tant, doncs, en els consumidors?
Clar, això per nosaltres creiem que això és un sistema que s'ha posat darrere, que és per aprofitar i pujar de preu dintre la conjuntura de la guerra, no? I estem veient algunes empreses que estan inflant preus, que diuen que hi ha mancances de segons quins tipus de material, siguin matèries primes agràries, seria el cereal, per exemple, o també doncs, el ferro per la construcció o per fer ceràmica. Clar, tot té un cost elevadíssim, perquè per fer ceràmica, per exemple, o per fer rajoles, doncs les empreses necessiten energia. Si el preu de l'energia puja, això s'encareix. Clar, això reverteix aquelles construccions, aquelles obres públiques que han tingut un pressupost, doncs que el pressupost que es va presentar al seu dia, doncs enguany ja no serveix. Llavors és una manera que com s'ha de fer un seguiment i com s'ha de fer és una mica el tema més complicat de fer-ho. Llavors és un dels temes més claus per controlar que temporalment se facin rebaixes en preus o posar topalls, com en aquest cas el preu del gas amb el consum energètic, doncs el trobem raonable. L'únic és també s'ha de mirar molt la lletra petita, que no hi hagi algunes ajudes que no tinguem clares directament a les empreses, a les grans empreses que sorten les que són beneficiàries.
Parlant d'això i tenint en compte l'important descens del subministrament i l'augment del preu, per exemple, en l'oli de girassol, en part degut a la guerra també, creu que una manera de compensar-ho seria amb el consum d'altres tipus d'oli que són més propers a nosaltres, com per exemple l'oli d'oliva o que procedeix de fruits secs, com per exemple l'avellana? A Espanya no és legal la producció d'aquest tipus d'oli, però sí que es pot vendre. També és una incoherència, això.
Exacte. És una proposta que vam fer l'altre dia nosaltres a Madrid. Ja és la segona que fem, una mica per reivindicant que la producció de l'oli de l'avellana, que no seria un gran consum pel tema d'utilitzar a cuina, sinó és un consum que aniria més determinat en temes de pastisseria, gelateria, que és un oli, seria un oli més gourmet, o per fer segons quin tipus de marinatge, amb amanides, més que per fregir o per cuinar, però si realment nosaltres tenim un producte com l'oli d'oliva, que on hi hagi l'oli d'oliva que ha mantingut els preus, que no s'han aprofitat les empreses de pujar preus, que ho podien haver fet, no? Que ara les podien dir que tampoc no n'hi ha i que es pugés. Jo crec que és un moment de que la gent torni a utilitzar un oli com el que tenim proper, un oli de qualitat i un oli que a vegades pues, són ecològics i que tenim uns preus molt, molt rentables comparats actualment amb l'oli de girassol.
Això a més podria ser un revulsiu també pel sector, no? Perquè tots sabem que el sector de la fruita seca des de fa molts anys està patint una crisi tremenda, pues, i que cada vegada hi ha menys productors al nostre país al respecte.
Sí, nosaltres amb la campanya aquesta que hem iniciat de l'oli d'avellana, no és només l'oli d'avellana sinó també l'oli d'ametlla, que també està en la mateixa situació, o mateix per exemple l'oli dels pinyols d'advocats. Tenim algunes empreses aquí a Tarragona doncs, que processen advocats i amb el pinyol no poden utilitzar l'oli quan és un oli que en altres països que també es fa s'utilitza per fer altres subproductes. Que el sentit de l'aprofitament d'aquest oli és per aquell tipus d'avellana que no es pot comercialitzar perquè o està trencada o té unes carències de mides diferents a les estàndards d'una DO que es puguin utilitzar per vendre amb torrat o vendre amb un altre sistema. Per tant, estem sortint una sortida molt digna amb aquesta avellana a un preu molt bo perquè realment estem processant a un producte d'alta qualitat com és l'oli d'avellana que actualment l'estem comprant a França o Itàlia, i el que es fa aquí, el poc que es fa, doncs s'ha de vendre fora perquè aquí no es pot consumir.
Una de les parades que farà avui a Falset és justament aquí al costat, a la DO Montsant. Com bé sap, fa unes setmanes la Unió Europea tenia previst votar la possibilitat que les ampolles de vi portessin una etiqueta que les consideri com un producte cancerigen. Què en pensa d'això?
Pues nosaltres a nivell d'Esquerra ho vam discutir molt perquè veiem que era una aberració. Una aberració quan hi ha moltes estudis, no, que s'està dient que el consum controlat del vi pues és favorable, és el del vi negre que li dic jo, no, del pues que el que s'ha de fer és la moderació, és com tot, no? Doncs al final tot pot ser cancerigen, potser si et menges només un tipus de producte, només menges car, doncs al final també pots tindre problemes de colon, però és tot una mica equilibrat. Nosaltres vam veure que això era una proposta que podia ensorrar ja un sector que ha estat prou tocat pel Covid. Nosaltres vam votar en contra juntament amb altres partits de l'Estat al Parlament Europeu i els nostres dos eurodiputats van lluitar molt perquè no es posés aquest tipus d'identificació perquè no hi havia prous indicis de que realment fos cancerigen i en quines quantitats i quins tipus de vins són cancerígens. Estem parlant de que hi ha països que el vi es tracta diferent, nosaltres aquí estem treballant amb uns vins d'alta qualitat, estan molt controlats i el que és important és tindre molt controlat els vins i per això estan les DOs, no? Perquè garanteixin la qualitat de lo que estem posant, dels productes que s'estan utilitzant, dels fitosanitaris que s'estan utilitzant a les vinyes i durant tot el procés. Per tant, nosaltres veiem que no era necessari aticar una cosa per espantar més a la producció i per afavorir altres tipus de licors o altres tipus de begudes.
Sempre que ve, li pregunto per la qüestió del riu Siurana. Com sap, la darrera sessió de la taula de negociació no va acabar gaire bé, va acabar sense acord, i des de llavors, ja fa mesos, no en sabem gran cosa més. Què ens en pot dir vostè?
Bueno, nosaltres estem, avui també tenim una reunió amb el delegat de presidència d'aquí, a l'Àngel Cortadelles de Tarragona, una mica per seguir el tema i com se segueix entomant, perquè nosaltres creiem que encara que no hagi cor s'ha de seguir parlant, que és lo bàsic, i llavors també és un dels grans temes que han portat aquesta setmana passada al Senat, que és els projectes de restitució d'aigües de l'Ebre aquí a la comarca. Nosaltres veiem que uns projectes que s'havien presentat amb el govern del PP, el govern socialista, encara no les ha executat i per nosaltres són prioritàries per tindre aigua de subministrament pròpia de la mateixa comarca i llavors el que milloraria doncs, és també el menys consum d'aigua del Siurana. Per tant, podíem millorar també els cabals del Siurana perquè continués com un riu, no? Que és el que volem. Les negociacions han de continuar perquè no es pot arribar de moment a un consens per diferents temes i crec que és el treball que s'ha de fer i ningú s'ha d'aixecar la taula sense tindre una data per tornar-hi i és el que falta. Ara és posar una data i realment arribar a uns acords que serien bons per la comarca.
Uh-huh. Ara ho deies, estàvem parlant del pla de restitució aquest de l'Ebre, estem parlant de portar aigua per abastir municipis com Bellmunt, Falset, Marçà, que és un projecte que ja fa uns quants anys que estava sobre la taula, que era pujar aigua des de l'Ebre fins aquí dalt. Però no seria més lògic que l'aigua baixés pel Siurana i que aquests municipis se poguessin abastir i després l'aigua que sobrés arribés a l'Ebre?
Bueno, és que l'aigua no puja de l'Ebre amb el projecte de restitució, sinó és una captació pròpia dels municipis d'aquí del Baix Priorat. Per tant, era una idea que poguéssim autobastir-nos d'aigua a part de la que tinguéssim del CAT, no? del que seria de l'Ebre. Per què? Perquè nosaltres creiem que la gestió de l'aigua ha de ser el més propera que puguem, no hem de parlar sempre d'unes emissions que podien ser també problemàtiques a l'Ebre pel tema de Flix, vam veure que estava l'aigua contaminada i es va tindre de fer una gran obra per purificar i netejar tots aquells fangs que hi havia dintre el riu, i això al final també podia contaminar tota la xarxa de distribució. Per tant, amb aquest projecte de restitució el que estàvem fent és buscant aqüífers propis a la comarca, que n'hi ha, l'únic que això té un preu molt elevat, estem parlant més de quasi 4 milions amb un projecte i sobre els altres dos estem parlant d'uns 200-300 mil euros. Hi haurà un dipòsit aquí a Falset important, hi ha una canonada fins aquí a Falset, però si realment és per donar aigua doncs amb Mas Roig, els Guiamets, Marçà, Falset i Bellmunt del Priorat. Creiem que això és important perquè hi ha una zona al Baix Priorat, no? Doncs que sortirà molt beneficiat amb aquest projecte i per tant seguirem lluitant. És un projecte que el meu company en Miquel Aubà doncs que es va portar darrerament, doncs ara doncs, que ha canviat la situació doncs, al Senat, ho he agafat jo i una mica doncs, ho estem lluitant molt amb l'alcalde i avui també ens posarem en marxa doncs, amb el Consell Comarcal perquè hem de treballar doncs, de costat.
Un altre tema del que han parlat els darrers mesos està el desdoblament de la Nacional 420 entre Alcanyís i Reus. De fet, els pressupostos generals de l'Estat inclouen una partida per fer-ne l'estudi informatiu. Com està això?
Doncs mira, nosaltres avui ens trobarem amb el president del Consell Comarcal i és un dels temes que tenim. Nosaltres tenim tres temes que creiem que són projectes de comarca, a part d'aquests que hem parlat abans, que un seria la situació de l'AMAT. Hem presentat ara una bateria de preguntes per saber la situació de les al·legacions que va presentar en aquest cas el Consell Comarcal i ajuntaments que estiguessin afectats d'aquí del Priorat. Esperem que ens expliqui el govern en quina situació està, perquè sí que sabem que s'ha començat a respondre amb algun Consell Comarcal i amb algun Ajuntament. L'únic que no s'han respost a tots i no coneixem exactament les respostes. Això és un dels projectes que volem treballar a nivell comarcal, amb el president i amb el seu equip. Un altre projecte és el de la Nacional, el que volem saber quina és la visió que té la comarca amb aquesta possible obra de desdoblament, on se pot començar, quines són les necessitats. Per tant, necessitem un consens de comarca, necessitem treballar-ho conjuntament, que no vagin d'esquenes uns ajuntaments amb els altres, sinó que ho tinguem clar, perquè arribarà un moment que durant enguany que s'envien i ja començar a enviar als ajuntaments informació i això ha d'estar coordinat d'alguna manera. Nosaltres creiem que la millor via és a través del Consell d'Alcaldes i a través del Consell Comarcal. I l'altra via és una que volem començar, doncs, parlant de la via, és de la via del tren, no? Que creiem que és un projecte molt bo que teníem de llançar amb les comarques veïnes, sobretot amb el Baix Camp, perquè nosaltres sempre hem dit que Marçà-Falset és la porta del Camp de Tarragona amb sistema de xarxa ferroviària. Nosaltres creiem que hi ha d'haver una bona estació aquí a Falset, un bon lloc d'aparcament, una bona comunicació, perquè la gent del Priorat pogués accedir al Camp de Tarragona amb trens dignes fins a Reus, com a mínim, i des de Reus distribuir-se pel resta del Camp de Tarragona, ja sigui per anar a estudiar a la universitat, per anar a treballar, o per anar a fer compres, o anar al metge. Llavors són tres grans projectes que amb el Baix Camp ja fa uns 2-3 mesos que estem treballant, i el que falta és incorporar el Priorat.
Mm-hmm. Bueno, suposo que la clau bàsica de que hi hagi uns trens, de que la circulació ferroviària millori, és que hi hagi més trens.
Exacte, vale. Llavors, bàsicament, aquesta és la necessitat que necessitem nosaltres, no? Que realment el Consell Comarcal i tot el que sigui els alcaldes demanin al territori, com a mínim, que és de la Generalitat, li demanin al territori més trens, perquè és una facultat que té territori de posar més trens d'acord amb les necessitats reals. Per tant, perquè hi hagi més necessitats, hem de saber realment les necessitats que hi ha, i això és un treball que tindrà de fer el Consell Comarcal col·laborant amb territori. I una vegada el territori designi els trens que es necessiten, és quan entra el govern a posar, de l'Estat en aquest cas, o Renfe, o a posar més unitats en servei. Però si des del territori, dic del Departament de Territori, i des del territori, o sigui la comarca, no es demana aquesta prioritat conjuntament amb el Baix Camp, perquè afecta altres pobles del Baix Camp fins a arribar a Reus, doncs no tindrem mai una millora amb trens, amb millora amb unitats i amb millora amb servei. Per tant, jo crec que s'ha de treballar conjuntament, i això és el poder, no? Han de treballar tots els ajuntaments de tots els colors, que sí que possibles el que estan representats actualment, per tal de demanar això primer de tot al Departament de Territori, per demanar la situació que coneixem tots, que és com la línia que ve de Lleida, Montblanc, Reus, que tenim tres trens, o la línia de Lleida, Montblanc, Plana, Picamoixons, Valls, que també tenen tres trens al dia, que això no serveix. No serveixen aquests trens perquè tenen també uns horaris que són incorrectes, doncs a vegades també posant un o dos trens amb uns horaris més correctes la gent ho aprofitaria més, perquè, i tenint en compte els preus de les gasolines, no? Si volem anar cap a un país realment que sigui ecològic amb transició, doncs han de posar uns mitjans de comunicació més dignes a el que sigui la comarca.
Bé, doncs, senyor Rufà, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies, com sempre, que ve de visita al Priorat, per passar pels estudis de Ràdio Falset a explicar-nos el que passa al Senat, sovint que és una institució que queda una mica allunyada de la ciutadania. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Falset inaugura avui dissabte la nova àrea d'autocaravanes, que compta amb 13 places i una de les quals reservada a usuaris amb mobilitat reduïda. La nova àrea, que s'ubica entre el carrer César Martinell i el celler cooperatiu, disposa de servei de descàrrega d'aigües residuals, punts de recollida de les diferents seccions de deixalles, plafons informatius i servei de wifi. L'accés dels vehicles es realitza des del carrer César Martinell i la sortida és per l'avinguda Generalitat. Aquest equipament és una de les accions que l'equip de govern del consistori havia fixat entre els objectius d'aquesta legislatura. La nova àrea d'autocaravanes ha comptat amb un pressupost de 77.000 euros, el 65% del qual subvencionat pel projecte LIDER. La inauguració de la nova àrea d'autocaravanes, aquest dissabte al migdia, compta amb la presència del director territorial d'Agricultura a Tarragona, Àngel Xifré, i dels presidents de l'Associació Catalana d'Autocaravanistes i la plataforma Autocaravanes Autònoma. 300 alumnes de 13 escoles de primària i dels dos instituts d'educació secundària de la comarca del Priorat participen aquesta primavera en una recerca pionera sobre la biodiversitat cultivada de la comarca. El projecte, titulat Sembrem Escoles, forma part de l'operació Dinamització Agrària, que el Consell Comarcal del Priorat desenvolupa dins del PEC Pobles Vius i Actius. L'operació que desenvolupa el Consell Comarcal busca fomentar l'economia circular a la comarca i la revalorització dels recursos i productes propis. Així, amb Sembrem Escoles, es vol obtenir una radiografia de l'estat dels horts de la comarca i detectar les varietats tradicionals que encara s'hi conserven. Ho explica Mireia Vilamala, tècnica del Consell Comarcal del Priorat.
Si tenim agricultura al Priorat des de... no? El paleolític superior, no? Doncs està clar que en algun moment hem tingut unes varietats pròpies i que han fet els nostres pagesos i que se les han com intercanviat per pobles o per zones. Clar, quan la gent es va fent gran, aquestes saviesa, aquests coneixements ancestrals els anem perdent, la comercialització, no? de la llavor, les patents, el fet de que ens hem acomodat anar a buscar el planter tots al mateix lloc i comprar les mateixes llavors de sobre, encara ens han fet perdre molt ràpidament tots aquests coneixements d'aquestes llavors pròpies. Van passant els anys i si hi ha algun patrimoni, algú que encara queda, que té aquest material perquè ha considerat que aquella hortalissa tenia un valor excepcional per ell, vol dir que també el tindrà per nantros aquell valor excepcional, doncs l'hem de trobar.
Així doncs, els alumnes de les escoles participants actuaran com a investigadors, visitant els horts de familiars, veïns o coneguts, recollint informació agronòmica i etnobotànica sobre les varietats d'horta i de fruiters que s'hi cultiven, així com les característiques que han permès que es mantinguin els horts fins a dia d'avui. La seva participació també permetrà fomentar l'intercanvi de coneixements intergeneracional i a contribuir a la percepció dels infants i joves del valor de la biodiversitat cultivada, la producció d'aliments de proximitat i les pràctiques tradicionals de cultiu de la terra.
Fem una primer comando d'investigació amb els nens i nenes de les escoles del Priorat, que és una forma de tocar de cop tots els pobles, perquè encara que hi hagi pobles que no tenen escola, els nens hi són i van a una escola veïna. Doncs es tracta de... els activem, els sensibilitzem, els expliquem què és aquest patrimoni i per què pot servir i li donem un significat també per ells, perquè forma part de la seva història i la seva terra, i els posem a investigar i a trobar tresors.
En aquest sentit, el passat dilluns es va donar el tret de sortida al projecte Sembrem Escoles, que s'inicia a cada centre educatiu amb una sessió formativa sobre agrodiversitat i la metodologia a seguir i un taller d'hort escolar, on els alumnes planten varietats locals ja recuperades anteriorment. A continuació, els mateixos alumnes seran qui recopilaran informació sobre les varietats cultivades als seus horts propers, una informació que es recopilarà i s'analitzarà posteriorment. Durant tot el mes d'abril tindran lloc aquestes sessions formatives als diferents centres participants. El projecte compta, a més, amb la coordinació científica de la Fundació Miquel Agustí, un grup de recerca vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya dedicat a la conservació i promoció de varietats tradicionals d'horta. També hi participa l'Escola de Permacultura Montsant, que s'encarrega de la dinamització de les activitats als centres d'ensenyament. Amb la seva col·laboració també s'impulsarà la recuperació de varietats tradicionals als horts escolars. Finalment, amb aquestes actuacions també es vol donar continuïtat a la tasca de recuperació i promoció de varietats tradicionals realitzada des de l'any 2017 amb l'impuls del Parc Natural de la Serra de Montsant i el Consell Comarcal del Priorat. Fins ara ja s'han pogut identificar una seixantena de varietats tradicionals d'horta i fruiters.
Es van trobar, doncs, quatre tipus d'enciam, vuit tomaqueres, Hi ha un pebrer, que aquest ja s'ha aconseguit registrar-lo com a varietat pròpia del Priorat, que és el pebrer de la Bisbal. És a dir, tot això té un procés molt llarg. ¿Vale? Tu tens un material, però també te l'han de validar, que és una espècie, o sigui, que és una varietat pròpia, que té unes característiques úniques del territori. Doncs s'ha aconseguit ja amb algunes coses. Ara, per exemple, s'ha incorporat al catàleg de varietats tradicionals de Catalunya el tomàquet de Còrsega. Mal. Estem al cor de bou, també és un tomàquet de la Bisbal, de la Vilella Baixa, perdó, del Robert. Aquest també serà varietat pròpia del Priorat i es va fent tot un procés. Per fer tot aquest procés, no és una cosa, ara tinc finançament i ho faig, sinó és una cosa que necessita constància.
La previsió d'ocupació hotelera a la demarcació de Tarragona durant la Setmana Santa és molt bona. Segons la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, l'ocupació pot arribar al 100% en algunes zones, sobretot durant els dies festius del període vacacional. A la comarca del Priorat, la previsió és que l'ocupació sigui del 80%. La climatologia és un dels factors que més condicionarà les reserves d'última hora i els hostalers esperen que millori per augmentar els percentatges d'ocupació. Per altra banda, la incertesa que el sector arrossega des de la pandèmia s'associa ara a les conseqüències de la guerra, com l'augment dels preus del carburant, l'electricitat i el transport. La situació ha fet que alguns establiments hagin optat per la compra anticipada, per evitar l'augment de preus a última hora. La denominació d'origen Montsant serà present la setmana vinent a la segona edició de la Barcelona Wine Week, la fira dedicada al sector vinícola que se celebra al Palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, del 4 al 6 d'abril. Fins a 24 cellers de la DO presentaran els seus vins al Saló. Coincidint amb la Barcelona Wine Week, Prodeca organitza també una sèrie d'activitats promocionals i de caràcter informatiu amb operadors comercials, professionals i prescriptors considerats estratègics i amb influència per a la difusió del coneixement i de la cultura europea del vi tant a la Xina com als Estats Units. Els participants d'aquest projecte podran gaudir d'un tast de zonificació de la DO Montsant i conèixer a fons el territori amb l'objectiu final que els vins Montsant guanyin presència, notorietat i quota de mercat en tots dos mercats, que ja de normal són habituals per als cellers i vins de la DO. La Biblioteca Salvador Estremifa de Falset ha presentat la programació prevista per al mes d'abril. Sense anar més lluny, ahir divendres va tenir lloc la presentació del llibre de Maica Rafecas, El setembre i la nit, en col·laboració amb el Centre Quim Soler. Així mateix, de cara a la setmana vinent, el dijous tindrà lloc una nova trobada del Club de Lectura per parlar del llibre Criatures Extraordinàries, de Tracy Chevalier, i el divendres tindrem una nova ració de L'Hora del Conte i un taller. El dia 20 hi haurà una xerrada sobre la diabetis amb el doctor Josep Maria Hernández, mentre que el dia 21 es presentarà el llibre de cuina de Josep Balaguer. Per al dia 22, la biblioteca ha organitzat juntament amb Òmnium Priorat la Revetlla de Sant Jordi amb una passejada literària pels carrers de Falset, i el dia de la Diada, a la plaça La Quartera, es farà el càsting de Sant Jordi. La biblioteca acabarà l'abril amb la presentació, el dia 29, del llibre infantil La Nachi, la garnatxeta feliç, de Jaume Roca i Montse Castro. Tot seguit, els esports.
Els esports.
La Unió Esportiva Porrera va aconseguir un empat a 0 en el partit que va disputar la passada jornada contra la Unió Astorga. D'aquesta manera, l'equip prioratí és penúltim a la classificació amb 12 punts. Aquest cap de setmana, el Porrera juga al camp del Marina Cambrils, avui a les 4. El Falset Esportiu, per la seva banda, va debutar en la fase d'ascens amb un empat a 4 a casa contra el Segur de Calafell. El partit va començar amb mal peu per als falsetans, que van encaixar un 0-2 ben aviat. Al minut 32, però, un gol de Xavi Lorente retallava distàncies i dos minuts després, Hassan Bouaca establia l'empat amb el que s'arribaria al descans. La segona part va començar ben moguda. Els visitants s'avançaven al 48, però al 49, un gol a pròpia porteria tornava a posar les taules al marcador. Al minut 86, Robert Sánchez posava el falset per davant al marcador, però al temps de descompte, el Segur establia el 4-4 definitiu. L'empat, doncs, deixa el falset tercer la classificació amb un punt. I aquest cap de setmana, l'equip de la capital del Priorat juga, avui a les 6, contra el Riudoms. L'equip juvenil del Falset va recuperar el passat dilluns el partit aplaçat contra la Selva del Camp. Tot i que les noies es van avançar al marcador gràcies a un gol de Sofia Terreu, les visitants van ser molt superiors i es van acabar imposant per 1-5. D'aquesta manera, el femení és 15è amb 14 punts. Demà diumenge, a 6:15, el Falset visita el camp del CUE, el Futbol Club Tàrraco. Els juvenils del Falset descansaven el passat cap de setmana. Demà, a 12:15, els nois de la capital del Priorat reben la Salle de Reus al Nou Domènec Aragonès. En futbol sala, el Priorat Nord es va imposar per 6-8 a la pista del Morell. Els prioratins van començar amb molt mal peu i el resultat als 10 minuts de joc era de 6-1. A partir d'aquí, remuntada de prestigi dels de Cornudella, que van acabar emportant-se els 3 punts cap a casa. Actualment, el Priorat Nord és quart amb 35 punts. En aquesta jornada, els del nord de la comarca visitaven el Rapitenc ahir a les 9. A segona catalana, el Guiamets Futbol Sala tenia doble ració de partits. Dissabte disputava el partit corresponent a aquesta jornada contra el Móra la Nova. Els guiametans van ser molt superiors i es van anotar una golejada per 7-0. Així mateix, el diumenge a les 12, a la pista del Capçanes, tenia lloc el derbi prioratí aplaçat fa unes setmanes. Els locals no van ser rival contra un Guiamets que es va acabar imposant per 1-5 gràcies als gols de Julià Castellví i a la Diana d'Oriol Pena. L'altre equip prioratí del grup, el Marroig Futsal, va sortir golejat de la pista del Batea per 11-0. Els marroixans no van poder fer res contra el líder. Així doncs, la classificació queda de la següent manera. El Guiamets és segon, empatat a 45 punts amb el líder, el Batea, i ara mateix jugaria el play-off d'ascens a Primera Catalana. El Capçanes, per la seva banda, és 6è amb 23 punts, i el Marroig, 9è amb 13. Aquest cap de setmana, el Guiamets juga a la pista de l'Amposta avui a les 5. El Marroig rep l'Escó a les 6 i el Capçanes disputarà a 6:45 el seu partit contra el Batea. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va aconseguir un empat a un gol davant del Dani Cabinos Batea. Tot i que les visitants es van avançar al marcador, les de Cornudella van aconseguir un punt gràcies a un gol de Mònica Cubells. Així doncs, el Priorat Nord és 7è amb 20 punts. Aquest cap de setmana es disputa la darrera jornada de la Lliga de Futbol Sala Femení. Les del nord de la comarca juguen avui a les 4 a la pista d'un rival que s'hi juga a l'ascens, el Móra d'Ebre. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana i amb el mes d'abril, també hem entrat el mes d'abril, que ens ha portat una baixada de les temperatures degut a l'entrada de vents de component nord de la procedència polar, i això naturalment ha fet un ambient més invernal del que hem tingut aquest mes de març, caracteritzat pels numerosos dies de pluja, per unes pluges que si bé no han estat tots els generadors que hauríem volgut, sí que el mes de març ha complert en quant als seus valors mitjans, i per aquest proper cap de setmana continuarem sota l'afluència de l'entrada d'aquests vents de nord, de procedència polar, continuaran bufant, si bé en tendència a disminuir, i a les nits, quan queden calmes, quan hi haurà aquest perill de gelades aquí a la nostra comarca, que naturalment són perilloses pels conreus i pels diferents arbres fruitals. Una situació, doncs, que és completament diferent al que hem tingut el mes de març. El mes de març no han arribat vents d'aquests de procedència nòrdica i, per tant, tindrem aquest mes d'abril en els seus primers dies caracteritzat per unes temperatures més properes a les hivernals. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1921, es creava el Servei Meteorològic de Catalunya i el mateix dia, però de l'any 1960, es posava en òrbita el primer satèl·lit meteorològic, el Tiros 1.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.